Bon dia, el Centre Cívic de Ridaura obrirà a partir de l'any vinent.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La segona fase no ens fa patir, ja està, pràcticament. I la tercera, doncs, hem començat a buscar finançament. Tenim una subvenció important que ens ha fet la Diputació, de 100.000 euros, que per nosaltres és una injecció molt gran de diners. Estem pendents de... Bueno, ens falten encara uns quants diners, però... l'hem com segmentat, no? Perquè aquests 100.000 euros doncs puguem fer una part de la tercera fase i seguir. Però esperem l'any que ve tenir-lo acabat i obert.
Són les declaracions de l'alcaldessa de Ridaura, Anna Begues, a l'alcalde Respon d'Olot Televisió. Begues, precisament, es mostra optimista en afirmar que la segona fase del projecte del Centre Cívic de Ridaura estarà finalitzada el mes vinent. Llavors serà el torn de la tercera i última fase, de la qual diu que ja han començat a buscar el finançament per fer-la possible. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts 21 de maig de 2024. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
El Consell Comarcal de la Garrotxa aprova millores salarials per als treballadors. Aquestes millores es duran a terme amb un reconeixement dels triennis entre els anys 2001 i 2018. Teixa ofereix allotjament gratuït a conductors d'autobusos que vulguin treballar amb l'empresa. La companyia pretén d'aquesta manera donar resposta a la problemàtica d'habitatge i també a la manca de professionals del sector. Mercadona fa una aposta decidida pels productes elaborats a les nostres comarques. Noel, amb seu a Begudà, i Monter, ubicada a Sant Jaume de Llierca, en són dos exemples. La companyia ha invertit més de 5.000 milions d'euros durant el 2023. En successos, l'audiència absol el veí de Sant Jaume de Llierca, condemnat per titllar de cacic l'expresident del Consell Comarcal, Joan Espona, revoca la sentència i conclou que les opinions estaven emparades a la llibertat d'expressió. Més de 200 alumnes de 6 centres escolars presenten els seus projectes de recerca al Congrés de Petits Talents Científics de la Garrotxa. Es tracta d'un programa que permet a l'alumnat fer petits projectes de recerca. En esports, el torneig Garrotxa Legends posa de relleu la qualitat del futbol veterà a casa nostra. El Vilobí d'Unyà es va acabar emportant una quarta edició que va comptar amb la participació de 16 equips. També parlarem de bàsquet, en concret del caràcter i la constància dels jugadors, les claus de la bona temporada del Club Bàsquet Olot. El seu entrenador, Guido Sengherotti, assegura que el secret per assolir la segona posició a primera territorial ha sigut la regularitat del grup. I tancarem l'informatiu d'aquest dimarts parlant d'aconseguir que tots els nens i nenes de Sant Roc puguin tenir garantit anar a l'Institut Bosch de la Coma. Aquest és un dels reptes per als propers anys de l'Associació de Veïns del Barri, que celebra enguany els seus 50 anys de vida.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Salvador Illa demana contribuir a la dignitat institucional del Parlament als nous diputats socialistes. El presidenciable del PSC creu en un 99,9% que la constitució del nou Parlament serà el proper 10 de juny. Pimec xifra fins als 2,2 milions d'euros el cost laboral diari dels retards a la xarxa ferroviària catalana. La patronal de les petites i mitjanes empreses calcula que en relació amb la productivitat arriba als 3,2 milions. Nova protesta de ramaders contra l'os al Pirineu amb un tall a la carretera C-13 a Sort. Demanen a l'administració tancaments perimetrals i reiteren que la coexistència de l'os i la ramaderia és impossible. Detingut un home per intentar traslladar a França immigrants en situació irregular a través de Portbou. La Policia Nacional el va enxampar quan circulava en cotxe a través del pas fronterer. A la pàgina internacional, Milei eleva el to contra Pedro Sánchez i el titlla de covard. El president argentí l'acusa d'actuar de forma totalitària i de treballar amb el kirchnerisme en contra seva. i el Consell de la Unió Europea dona el vistiplau final a la primera llei europea per regular la intel·ligència artificial. Un cop es publiqui el Diari Oficial de la Unió Europea, els estats disposaran de 2 anys per transposar-la i aplicar-la.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui també Sant Tornem-hi tornarà a ploure. Al matí 4 gotes, poca cosa. A partir del migdia algun ruixat i a la tarda tempestes que podrien ser fortes, per exemple, a la Garrotxa, a l'Alt Empordà, al Pla d'Estany i al Gironès. Déu-n'hi-do ahir com va ploure. Fins a 38 litres a Sant Gregori. Van caure 32 litres a Fogueres de Montsoriu, a la Selva, prop d'Arbúcies. En van caure també 30 entre Castellfollit de la Roca i Oix, o 25 litres a Ulldeter, 21 a Núria, 22 també cap a la zona de Molló. La pluja, doncs, que va regant el territori sempre de forma irregular, 13 litres a Girona o 10 a Santa Coloma de Farners. Bé, la temperatura avui pràcticament no canvia, potser pujant un parell de graus, estem parlant de màximes de 18 a 22, 23 les més altes, i ja diem que pot tornar a ploure. Aquest dimarts, sobretot, doncs, cap a comarques del nord, l'Alt Empordà, Pla de l'Estany, Gironès i també cap a la Garrotxa. Pot ploure a qualsevol indret, no tant cap a la costa de la Selva o sud del Baix Empordà. Però bé, podrem tornar a recollir, doncs, pluges de 10, 20, 25 litres per metre quadrat, i tot això, doncs, també va sumant. Ahir van caure 21 litres al Banyà, a la capçalera de la Muga, també una bona notícia per la zona de Boadella. I bé, demà sembla que el temps es manté variable, sol o clarianes al matí, bancs de boira, com pot passar també avui, i a la tarda algun ruixat, alguna tempesta, tot i que sembla que no serien tan importants. Aquesta tònica de ruixats i tempestes continuaria fins dijous i probablement divendres al cap de setmana s'estroncarà, llavors ja tindrem més sol, pujarà la temperatura i deixarem enrere les precipitacions.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 21 de maig de 2024. Avui dins de Ràdio Olot comencem parlant del Centre Cívic de Ridaura, que obrirà l'any que ve. Així ho ha assegurat l'alcaldessa Anna Begues, qui es mostra optimista en afirmar que la segona fase del projecte estarà finalitzada el mes vinent. Llavors serà el torn de la tercera i última fase, de la qual diu que ja han començat a buscar el finançament necessari per fer-la possible. Però bac.
El Centre Cívic de Ridaura podria tornar a ser una realitat l'any que ve. Des de l'Ajuntament van separar el projecte en 3 fases per tal que fos assumible pel consistori. La primera fase ja es va enllestir a finals de l'any passat, la segona ha d'acabar-se el mes que ve i llavors quedaria la tercera. L'alcaldessa de Ridaura és Anna Begues.
La segona fase no ens fa patir, ja està, pràcticament, i la tercera, doncs, hem començat a buscar finançament, tenim una subvenció important que ens ha fet la Diputació de 100.000 euros, que per nosaltres és una injecció molt gran de diners, estem pendents de... Bueno, ens falten encara uns quants diners, però... l'hem com segmentat, no? Perquè aquests 100.000 euros doncs puguem fer una part de la tercera fase i seguir. Però esperem l'any que ve tenir-lo acabat i obert.
Un cop estiguin enllestits els treballs, es durà a terme un procés participatiu perquè els veïns i veïnes puguin decidir quins usos se li donin a l'espai. De procés participatiu ja se'n va fer un l'any 2019, però des de l'Ajuntament creuen que amb el temps que ha passat i la pandèmia entremig, és possible que els interessos hagin canviat.
Teníem ganes de fer un procés participatiu al poble, que la gent torni a dir que els agradaria que hi hagués, no?, en aquest espai més polivalent. Ha passat temps, ha vingut un Covid, no?, que aquí també la gent doncs, ha hagut de canviar més la seva vida. Hem de mirar, no?, que hi hagi l'ús que anteriorment s'havia pensat, que segurament sí, potser, i ho tirarem endavant, però segur que serà un lloc perquè la gent es pugui trobar.
Tot i això, Begues assegura que el Centre Cívic de Ridaura serà el que els riudaurencs vulguin.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com? amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes. El Consell Comarcal de la Garrotxa aprova millores salarials per als treballadors. Aquestes millores es duran a terme amb un reconeixement dels triennis entre els anys 2001 i 2018, que s'inclouran a la nòmina dels treballadors a partir del mes de juny. Ens dona més detalls la nostra companya Natàlia Moreno.
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat unes millores salarials pels seus treballadors en l'últim ple ordinari. Aquest augment beneficiarà els treballadors del mateix Consell, però també dels seus ens públics, com el Consorci de l'Alta Garrotxa i el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Segons el president del mateix Consell Comarcal, Santi Reixac, és una mesura que s'ha aprovat mentre es treballa en la nova relació i valoració dels llocs de treball que s'hauria de tenir acabada abans de finalitzar l'any.
És que hem d'arreglar el dels llocs de... Estem amb la valoració de llocs de treball... Ells es van fer aquesta proposta, presentada per ells, de recuperar els triennis, no? Una mica és dir, el mentrestant, mentre arreglem l'altre, doncs, de fer que doncs, aquesta petició, que, bueno, això doncs, es pot dur a terme a través d'un acord seu, que nosaltres hem cregut en aquest moment doncs, que sí que es pot dur a terme i és aquí allà on estem, no?
Aquestes millores salarials es poden dur a terme gràcies a una reserva pressupostària inclosa en els pressupostos del 2024. Aquest augment econòmic consisteix a reconèixer els triennis meritats al personal laboral corresponent al període entre el 2001 i el 2018. El conseller comarcal de Recursos Humans del Consell Comarcal de la Garrotxa és Josep Reig.
El que fa aquest acord és reconèixer l'antiguitat des del 2001 al 2018, que és recuperar aquest reconeixement de triennis. Per tant, això comportarà una millora en els salaris, especialment dels treballadors més antics.
Pel que fa a dades, aquest augment econòmic beneficiarà el 54% de treballadors del Consell Comarcal de la Garrotxa, el 36% del Consorci d'Acció Social, gairebé el 60% del Sigma i el 25% del Consorci de l'Alta Garrotxa.
Per la seva banda, Teisa ofereix allotjament gratuït a conductors d'autobusos que vulguin treballar amb l'empresa. La companyia pretén d'aquesta manera donar resposta a la problemàtica de l'habitatge i a la manca de professionals que afecta el sector dels conductors de transports de viatges. La proposta de l'empresa contempla un salari d'entre 1.500 i 2.200 euros bruts mensuals, tres pagues extraordinàries i beneficis per als familiars més directes. Aniol Puigvert.
La companyia d'autocars Teisa ofereix 3 mesos d'allotjament gratuït i 15 pagues anuals, entre d'altres condicions, per trobar almenys 10 conductors i conductores d'autobusos qualificats. Amb aquesta oferta, pionera a Catalunya, l'empresa pretén donar resposta a la problemàtica de l'habitatge i fer front a l'actual manca de professionals que afecta el sector dels conductors de transports de viatgers. Els conductors podran realitzar serveis de línies urbanes o interurbanes, de transport escolar i transport adaptat, discrecionals i de taxi a les comarques gironines. El gerent de Teisa, Àlex Gilabert, ha explicat a Ràdio Lot i Lot Televisió els principals motius perquè estigui endavant aquesta iniciativa.
Consisteix en intentar donar solució a una problemàtica que jo crec que de tothom, no? Que és la de l'habitatge, però molt enfocada doncs, en el nostre sector i amb la problemàtica que tenim, que falten conductors i conductores professionals. Al final estem en una situació que és una problemàtica a nivell europeu, doncs perquè no és una professió que ara mateix doncs, tingui una formació pública.
Els treballadors de Teisa s'hauran d'encarregar d'operar autobusos de diverses línies en serveis urbans i interurbans i en funció de la dedicació i el servei prestat, el seu sou variarà. També se'ls ofereix allotjament gratuït els 3 primers mesos de contracte en alguna de les poblacions on l'empresa hi té base, com Girona, Olot, Banyoles, Figueres i Camprodon. Però davant aquests avantatges hi ha dificultats, com explica el mateix Gilabert.
Incentivem doncs, que la gent ho estudiï, doncs, després es triga entre 6 i 9 mesos el poder-te examinar per la manca d'examinadors. I per tant, doncs, això també fa que la gent doncs, s'hagi de buscar la vida. Aquesta és la realitat.
Teisa vol fer front a les dificultats a l'hora d'accedir a un habitatge i als problemes que els treballadors traslladen al formalitzar un contracte de lloguer durant els primers mesos de feina, sobretot quan no disposen de referències.
I Mercadona fa una aposta decidida pels productes elaborats a les nostres comarques. Noel, amb seu a Begudà, i Monter, ubicada a Sant Jaume de Llierca, en són dos exemples. La companyia ha invertit més de 5.000 milions d'euros durant el 2023 en productors catalans. És una mostra més de l'aposta per la sostenibilitat que també contempla la millora de les instal·lacions amb eficiència energètica.
Radiolot, ara i sempre, som informació.
L'any passat Mercadona va obrir 6 nous supermercats i en va reformar 5 més. D'aquests últims, un va ser el centre de Ripoll, on va invertir més de 2 milions d'euros per fer una reforma total de l'edifici de la Devesa del Pla. S'hi van incorporar nous espais com el de menjar preparat i es va fer una aposta per l'eficiència. L'any passat la inversió en sostenibilitat va ser de prop de 75 milions d'euros. Ara mateix Mercadona té 197 dels seus 249 supermercats amb el que es coneix com a model de botiga eficient, una aposta que es tradueix amb un 40% menys de consum energètic a partir de millores de tancament, millors sistemes de refrigeració o la il·luminació LED. Precisament, la sostenibilitat comporta que tingui ja 669 punts de recàrrega de vehicles elèctrics i 12.000 plaques fotovoltaiques. En aquesta mateixa línia, la compra que a productors locals és també una de les prioritats. Mercadona treballa amb les garrotxines Noel i embotits Monter, que, juntament amb altres proveïdors, han servit més de 122 milions de quilos d'embotits a les botigues. D'altra banda, Mercadona ha generat 590 nous llocs de treball i ha assolit la xifra significativa de més de 15.000 persones en plantilla, segons dades del tancament del 2023. Igualment, amb l'objectiu de garantir-ne el poder adquisitiu, la cadena va aprovar una pujada salarial d'acord amb l'IPC del 3,1%, a més de la prima per objectius, que va lligada als beneficis de la companyia i al fet que la treballadora o el treballador assoleixi les metes i els objectius pactats a principi d'any amb el seu superior. Com a mesura excepcional, ha repartit mitja prima més per la millora de l'eficiència productiva i de la gestió, fet que s'ha atrevit a compartir via primes un total de 77,1 milions d'euros amb la plantilla a Catalunya.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En successos, l'Audiència absol el veí de Sant Jaume de Llierca, condemnat per titllar de cacic l'expresident del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona. Revoca la sentència i conclou que les opinions contra la planta de triatge les emparava la llibertat d'expressió.
L'informatiu del migdia.
El processat Antonio Tomàs va ser el president de l'Associació de Veïns i Veïnes, no a la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca, i com a tal estava al capdavant d'un bloc per denunciar el projecte i era una de les cares visibles de la mobilització contra la instal·lació de la planta de residus. Un projecte que va portar cua i els veïns s'oposaven tant a la ubicació escollida pel Consell Comarcal de la Garrotxa, al·legant l'impacte ambiental i de contaminació, com a la necessitat d'haver d'aixecar una infraestructura d'aquestes característiques a la comarca. Durant entrevistes i intervencions públiques, Tomàs va titllar de cacic l'aleshores president del Consell Comarcal, Joan Espona. Va insinuar que darrere l'operació hi havia interessos econòmics i que era un cas clar de corrupció. Segons recorda la CUP, en un comunicat, Espona va presentar una querella contra el veí el juliol del 2016 i durant la fase d'instrucció al processat mai va negar cap de les declaracions ni comentaris públics que havia fet. El cas va arribar a judici al jutjat penal 2 de Girona, que al febrer del 2023 va condemnar l'acusat com a autor d'un delicte continuat de calúmnies amb publicitat i li va imposar una multa de 5.410 euros. També l'obligava a indemnitzar a Espona amb 3.000 euros pel dany moral. El jutjat, a més, imposava publicar i divulgar la sentència a diversos mitjans que s'havien fet ressò de les declaracions del president de l'associació veïnal i el mateix bloc contrari a la planta de triatge. L'advocada del processat, Montserrat Vinyets, va recórrer la sentència a l'Audiència de Girona. Ara, la secció tercera dona la raó a la defensa, revoca la condemna i absorbeix així el veí de Sant Jaume de Llierca. Abans dels esports hem de parlar dels més de 200 alumnes de 6 centres escolars que presenten els seus projectes de recerca al Congrés de Petits Talents Científics de la Garrotxa. Es tracta d'un programa que permet a l'alumnat fer petits projectes de recerca i pràctiques experimentals durant tot el curs. Guillem Guardiola.
Els canvis d'estat de la matèria, les propietats dels materials, les reaccions químiques, les mescles i les dissolucions. Aquests són els temes que s'han tractat aquest curs en el programa de Petits Talents Científics a la Garrotxa, un programa d'actualització científica i didàctica del professorat de primària que busca l'objectiu d'estimular l'aprenentatge amb sentit, la curiositat i el pensament crític entre l'alumnat i que ja porta 3 anys de funcionament a la comarca. Segons el director de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, Jordi Mas, és vital construir persones que arribin a prendre decisions amb coneixement de causa.
És important perquè en els joves tenim per una banda, els científics del futur, per tant, necessitem científics en el futur i científiques que realment ens portin endavant en el món del coneixement. També necessitem professionals que siguin coneixedors de l'àmbit de la ciència i la tecnologia, perquè les empreses del futur, cada vegada més, els treballs del futur cada vegada més reclamen aquestes competències en tecnologia i en ciències.
En aquest sentit, i després de desenvolupar el programa durant tot el curs, més de 200 alumnes d'educació infantil i primària d'un total de 6 centres escolars de la Garrotxa han presentat els seus projectes de recerca al Congrés de Petits Talents Científics. Un dels membres del Servei Educatiu de la Garrotxa, Joel Comino, remarca la bona resposta tant de l'alumnat com del professorat.
Bé, independentment del projecte que hagin desenvolupat a cadascun dels centres, perquè són diferents centres de la Garrotxa que estan integrant aquesta formació, doncs tots l'ànim o l'objectiu, més ben dit, de la formació és aquest, el d'intentar, a través d'adquirir uns coneixements, tenir aquest esperit crític per intentar filtrar la informació, sigui del tipus que sigui, des d'un àmbit científic.
Les presentacions dels projectes de recerca que han desenvolupat els alumnes en el Congrés de Petits Talents Científics a la Garrotxa han tingut lloc divendres passat i aquest dilluns a l'Espai Cràter d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dimarts hem de parlar del torneig Garrotxa Legends, que posa de relleu la qualitat del futbol veterà de casa nostra. El Vilobí d'Unyà es va acabar emportant una quarta edició que va comptar amb la participació de 16 equips. L'organització també avala l'encert del format del torneig. 15 minuts per partit, on pot passar absolutament de tot.
El futbol veterà de la Garrotxa continua més present que mai a l'escena esportiva de la comarca. Després del domini que l'agrupació esportiva La Canya ha mostrat durant tota la Lliga, l'equip es va tornar a endur fa només una setmana a la Copa Primavera. El cert, però, és que no és l'únic conjunt que disposa de futbolistes de qualitat a les seves files. De fet, molts d'ells han participat aquest cap de setmana al quart torneig Garrotxa Legends, que ha organitzat el Club de Futbol de les Preses. Un dels seus organitzadors, Jesús Terrones, destaca el bon nivell que continuen tenint aquests jugadors.
Vulgui o no vulgui, sempre la qualitat la tenen, l'edat va passant, però la qualitat la tenen. I vulgui o no vulgui, és més complicat jugant amb gent que han jugat sempre amb unes categories més grans.
El Vilobí d'Unyà s'ha endut el torneig, però el Bosc de Tosca i la Unió Esportiva Olot han completat el podi en un campionat on hi han participat 16 equips, gairebé la meitat dels quals garrotxins. Terrones assegura que el format del torneig no només funciona, sinó que afavoreix la igualtat en el joc.
És un quart d'hora que és molt disputat. Si en falles un prell i l'altre en té una, vull dir que de seguida és molt difícil remuntar, però bueno, el maco del futbol és això, no? Que el club petit té opcions també a passar de categoria, a passar a l'altre grup, al grup important.
El torneig Garrotxa Legends, un campionat que, a banda del seu tarannà esportiu, també mostra un fort component social. Els jugadors més veterans, de més de 40 anys, es retroben per compartir experiències comunes, gairebé totes, al voltant del món del futbol.
De futbol veterà passem a parlar de bàsquet, en concret del caràcter i la constància dels jugadors que han estat les claus de la bona temporada del Club Bàsquet Olot. El seu entrenador, Guido Sengherotti, assegura que el secret per assolir la segona posició a primera territorial ha estat la regularitat del grup. El Bàsquet Olot podria ascendir a segona catalana, si així ho confirma la federació durant les properes setmanes.
El tercer equip més anotador i la segona millor defensa de la Lliga. El Bàsquet Olot ha signat una temporada per emmarcar i els números així ho corroboren. La casa, però, no s'ha començat des de la teulada. La qüestió és que els olotins han hagut de picar molta pedra per assolir una meritòria segona posició a primera territorial. El tram inicial no va ser fàcil i el grup va encaixar tres derrotes que el van fer desestabilitzar, però lluny d'arronsar-se, els olotins van creure-hi i van aconseguir una ratxa de fins a 11 victòries consecutives. Com passen molts equips, la integració dels més veterans amb els més novells ha estat una de les claus. Així ho explica el tècnic Guido Sengherotti.
Nosaltres tenim jugadors molt joves i tenim jugadors molt, molt veterans, molt experts. De fet, un d'ells és en Marc Salvi, que en té 48 i que aquest any ho deixa. En Ferran Pineda, en Pau Bramont, Libra han sigut del grup de jugadors més experts a principi de temporada. Ens van ajudar moltíssim perquè a principi també la categoria era nova, hi havia molts jugadors que era la seva primera temporada com a sèniors, no? I aquest és un salt que és molt difícil.
L'entrenador del Bàsquet Olot, Guido Sengherotti, ho té clar. La regularitat i el caràcter dels jugadors han estat les claus per remuntar el mal inici de campanya i aconseguir acabar la Lliga en una segona posició que augura un futur molt optimista. Un dels jugadors, Matías Segarra, destaca la constància que ha tingut el grup aquest any.
Jo crec que la clau ha estat la constància que hem tingut i els entrenadors ens han ajudat molt a poder doncs, tenir aquesta constància i bueno, ha estat tot una molt bona temporada. Al principi vam tenir una ratxa una mica més dolenta i això ens va fer canviar el xip i poder assentar-nos i entre tots vam poder fer aquesta ratxa que és molt bona.
L'ascens a segona catalana, la categoria superior a la primera territorial, és més que probable. La Federació Catalana de Bàsquet encara ho ha de confirmar durant les pròximes setmanes, però els olotins tenen moltes opcions de fer realitat el seu somni.
I avui a la contraportada aconseguir que tots els nens i nenes del barri de Sant Roc puguin tenir garantit anar a l'Institut Bosch de la Coma. Aquest és un dels reptes per als propers anys de l'Associació de Veïns del Barri, que celebra enguany els seus 50 anys de vida. Les persones que conformen l'associació actualment encara recorden la molta feina que van fer els seus predecessors als inicis, quan el barri no tenia ni clavegram, ni llum, ni pràcticament serveis. Aquest cap de setmana els veïns s'han retrobat per recordar plegats vells temps. Ens ho explica el nostre company Gerard Puigdemont.
L'aspecte que té avui en dia el barri de Sant Roc d'Olot res té a veure amb el dels anys 70, un barri perifèric allunyat del centre de la ciutat. En parla Yasmina Cívico, membre de l'Associació de Veïns de Sant Roc.
El barri ha evolucionat moltíssim, o sigui, pensa que era un barri on no hi havia cap servei, però ni infraestructures, ni carreteres, ni clavegram, ni enllumenat, ni res. I ara tenim un barri doncs, que té tots els serveis, tenim escola, tenim llar d'infants, tenim equipaments esportius i tenim entitats que, bueno, que tothom vetlla perquè hi hagi aquesta bona harmonia i convivència que és tan important, no?, en el dia d'avui.
Dissabte els veïns i veïnes del barri van retrobar-se al seu local per tornar a veure el documental sobre el seu barri elaborat l'any 2011 i per parlar de com era i com és avui casa seva. I és que l'associació que enguany està d'aniversari va néixer per resoldre necessitats. Avui en dia encara n'hi ha, però són d'un altre caire.
Un tema que sí que ens preocupa ara més, que és el tema de l'adscripció dels alumnes de la nostra escola al Bosch de la Coma, que ja estem treballant amb l'Ajuntament, amb la Generalitat i farem el que calgui, no? Tot el que estigui a les nostres mans per poder-lo erradicar.
Els actuals membres de l'Associació de Veïns asseguren que l'orgull i el sentit de pertinença han ajudat a tirar endavant aquest barri olotí.
Arribar encara a aquests moments doncs, significa que tots els antecessors que hem tingut doncs, han fet una bona feina de procurar pel barri, treballar pel barri, que ens ha portat doncs, fins al dia d'avui, que nosaltres doncs, continuem aquest llegat seu.
Per això l'actual associació treballa per donar constantment vida al barri, per conservar una bona convivència i perquè Sant Roc sigui també un barri acollidor i on poder desenvolupar un projecte de vida.
Amb el barri de Sant Roc tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 21 de maig de 2024. La informació més pròxima de casa nostra torna a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Fins llavors, que acabin de passar un molt bon dimarts i no es connectin de l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.